Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Bon dia, amics de la Veu de Navàs. Com en anys anteriors, avui ens retrobem amb el programa Ciència a l'abast de tothom, que es presentarà cada primer diumenge de mes a aquesta hora. Ens ajuda a tots nosaltres l'Anna López, que farà controls, música i, per tant, una col·laboradora indispensable. Tenim previst continuar explicant temes que puguin ser del seu interès. Algun d'ells d'actualitat i d'altres que sempre va bé saber-ho, si podem de manera planera, tal com diu el títol, a l'abast de tothom. Ja ho sabeu, ciència, medi ambient, salut, curiositats, en fi, aquelles coses que a vegades són difícils d'entendre, perquè cada vegada hi ha més coneixements, però que també intentarem posar-les, si podem, fàcils. Com hem fet cada any, també portarem algun convidat o convidada que tingui coses a dir, que al nostre poble de Navàs n'hi ha prou molts, ja siguin joves o no tan joves, que treballen, estudien o tenen algunes activitats o inquietuds que val la pena explicar, que estan relacionades amb la ciència. Aquests dies hem estat bombardejats per la notícia dels importants abocaments que hi ha al riu Ebre, a Flix. Doncs això ens referirem. Hem titulat el programa L'Ebre, font i conflictes. I segur que podríem fer un joc de paraules i dir l'Ebre és una font de conflictes, no solament una font d'aigua i després també conflictes, sinó tot junt. Coneixerem més d'aquest important riu, que és el més cabalós d'Espanya i de Portugal, del seu entorn, de les terres de l'Ebre, de la proposta que hi havia de trasbassament i que ara ha estat refusada, i dels darrers abocaments coneguts, però que feia anys que tothom sabia i que, d'alguna manera, han desbordat els mitjans de comunicació darrerament. Qui no ha fet visites últimament o al llarg de la seva vida a la zona de Tortosa, d'Amposta, del Delta de l'Ebre, doncs ara que és notícia val la pena parlar-ne. I ho farem en aquests tres apartats. Primer coneixerem una miqueta el que és el riu i el delta. Segon, ens dedicarem al trasbassament que hi estava previst com a font de Catalunya, el riu Ebre, que havia de ser i no serà. I tercer, els problemàtics abocaments que s'hi han fet. Bé, diguem d'entrada que l'Ebre neix a Fontibre, a prop de Reynosa, a Cantàbria, i passa per moltes comunitats espanyoles. Passa, per descomptat, per Cantàbria, per Castella i Lleó, també pel País Basc, la Rioja, passa per Navarra, per l'Aragó, i finalment a Catalunya. Desemboca, com sabem, al mar Mediterrani a Deltebre, i per tant és un riu que està molt compartit. Té prop de 1.000 quilòmetres de llargada el riu Ebre i una conca de 85.000 quilòmetres quadrats. És, com dèiem, el més cabalós de la península. No n'hi ha cap més de més important ni a Espanya ni a Portugal. Quan comença Reynosa, a Cantàbria, porta 10 o 11 metres cúbics per segon d'aigua, una mica el Llobregat seria, no? Quan arriba a Saragossa ja en porta 300 i quan està a prop d'abocar a Tortosa porta 600 metres cúbics d'aigua, que llavors ja ha rebut les aigües del Segre, del Cinca i del Gallego. Hi ha un apartat important, que és el que se'n diu l'aigua barreig de l'Ebre. L'Ebre, quan entra a Catalunya, que ho fa per Mequinensa, a prop conflueix ja amb el Segre i el Cinca. Això d'aigua barreig vol dir l'encontre de tres rius, de rius molt importants dels Països Catalans. Primer és el Cinca, el riu Cinca, que després de passar per Fraga envia les seves aigües al Segre. I a Mequinensa ho fa en l'Ebre. I després, més tard, a Faió encara rep el riu Matarranya. Per tant, podríem dir que el Cinca, el Segre i el Matarranya són tres rius que d'alguna manera es barregen molt a prop del poble petit de Faió, no gaire lluny de Mequinensa, i que se'n diu l'aigua barreig. Aquest riu, l'Ebre, ha estat molt aprofitat. L'any 45, per tant portem ara ja 60 anys, Fecsa ja va construir el primer pantà, precisament el pantà que després parlarem, el pantà de Flix. L'any 64, l'empresa elèctrica Ener va obrir el pantà de Mequinensa, això l'any 64, que és un pantà molt important. I més tard, l'any 67, van construir el pantà de Riba-roja, també per l'empresa elèctrica Ener. Per tant, entre Fecsa i Ener es disputen, podríem dir, la part elèctrica dels embassaments que després generen corrent elèctrica. Al Baix Ebre, a Xerta concretament, hi ha una presa on surten també dos canals importants, el canal de la dreta que en diuen i el canal de l'esquerra. El canal de la dreta rega aquesta banda del riu, tota l'illa de Buda, i té més de 60 quilòmetres de llarg i moltes séquies i canalitzacions. Per tant, hi ha una part de regadiu aquí a prop de la illa de Buda, diguem a la part baixa ja de l'Ebre, on es rega amb aquest canal de la dreta. El canal de l'esquerra, doncs, també travessa Tortosa i arriba a la illa de Buda, més de 50 quilòmetres de llarg i rega unes 12.000 hectàrees de terreny. A davant d'Amposta i a la part esquerra de l'Ebre s'ha construït el canal nou de Camarles, que en diuen, que passa per l'Aldea, per Camarles i fins a l'Ampolla. També des d'Amposta hi ha un altre canal, que es diu el canal de la Ràpita, que va doncs, fins a Sant Carles de la Ràpita. Per tant, això explica una miqueta la part aprofitada entre embassaments i canals de tot aquest Ebre. Ens haurem de referir també a la part del delta de l'Ebre, que és la part doncs, diguem, més ecològica que ens interessa i que d'alguna manera ha estat últimament agredida i que d'aquí una mica ens hi posem.
D'un contracte temporal Pau comparteix la nevera amb dos companys de feina un marroquí mig il·legal i a l'habitació somia amb una gironina que viu el bloc que hi ha al davant. Pau és com la resta quan veu molt molesta les cambreres dels locals però al mateix temps es mou.
Bé, el que havíem anunciat, doncs, anem parlant del riu Ebre, que darrerament és notícia, hem fet una mica de repàs a el que era la part de la seva conca que ve des de Cantàbria, l'aigua barreig doncs, amb el Cinca i el Segre, aquest riu de la Cerdanya que també desemboca amb el riu Ebre, i ens dediquem ara a parlar del trasbassament que estava previst de l'Ebre, que ara ja no serà, però que també val la pena perquè ha sigut molts anys notícia. Fixeu-vos, el juny de l'any 2001, el Partit Popular va aprovar el projecte de llei del que se'n diu el Pla Hidrològic Nacional, que preveia doncs, que l'Ebre fos la font de Catalunya i la font de mitja Espanya. Per tant, una font on d'alguna manera hauria de saciar la set de les zones més seques d'Espanya, sobretot les del sud i de la part també de Catalunya. Però això era l'any 2001. Just al cap de 3 anys, ara el juny de l'any 2004, el Partit Socialista, amb el canvi de govern a Madrid, ha derogat aquest projecte de trasbassament del riu Ebre, no es farà, i doncs es pensa ja en altres solucions, com ara explicarem. Diguem d'entrada que l'Ebre té un cabal molt important, porta 17.000 hectòmetres cúbics d'aigua, que és molta aigua, i més o menys en desguassa, quan van al Mediterrani, entre 5 i 10.000 hectòmetres cúbics. Per tant, n'hi ha una gran part que s'aprofita en la seva conca, ja, per regadiu, amb embassaments, amb centrals hidroelèctriques, tal, tal, i d'aquests 17.000, només entre 5 i 10.000 hectòmetres cúbics arriben al Mediterrani. El Pla Hidrològic Nacional que estava previst volia portar aigua a Múrcia, a València, també a l'interior de Catalunya i a Almeria. Concretament a Catalunya volia portar 180 hectòmetres cúbics d'aigua. Preveia aquest pla hidrològic construir 70 embassaments nous i modernitzar doncs, la xarxa de regadius i de reutilització d'aigües. Ens feia falta aquesta aigua a Catalunya? Doncs actualment no. Actualment la que consumim és més o menys al cap de l'any a tot Catalunya uns 1.300 hectòmetres cúbics i en tenim més de 1.500. Però això està accelerant-se. Cada vegada, no cal fer gaires esforços per entendre-ho, consumim més aigua i per tant es veu que sobretot l'àrea de Barcelona en pocs anys tindria una demanda d'aigua molt important, sobretot en períodes de sequera, i que per tant per abastir a l'àrea de Barcelona sí que feia falta que d'alguna manera o altra hi hagués més quantitat d'aigua. i per tant els 180 hectòmetres cúbics que preveia el Pla Hidrològic Nacional de moment responien a el que podia ser de consum d'aigua a Catalunya durant 20 o 25 anys. Aquesta aigua de l'Ebre es preveia, ja diem en futur, perquè ara no serà, captar-les a prop de Tortosa i amb una canalització paral·lela pràcticament a la costa arribarien fins a Reus i després empalmarien amb la xarxa de Catalunya per poder distribuir aquesta aigua, sobretot, ja diem, a l'àrea de Barcelona. Això tenia un cert avantatge per nosaltres, els que no som de l'àrea de Barcelona, és que l'àrea de Barcelona arribaria coberta amb aquesta aigua de l'Ebre i els exteriors, diguem, les comarques de fora de Barcelona, podríem disposar més de l'aigua que fan servir ara, que és la del Llobregat i la del Ter. Què substituirà? Doncs ara el Pla Hidrològic Nacional, és el que us podeu preguntar tots, si aquest no es produirà. Doncs les obres alternatives que ha previst el Partit Socialista i també el tripartit aquí a Catalunya són passar de fer trasbassaments a dessaladores d'aigua. Per tant, hem girat els ulls del riu Ebre, que havia de ser la font de Catalunya, al mar. I ara el mar ens ha de vestir a partir de plantes que s'han d'instal·lar de dessalar aigua, passar de l'aigua salada a aigua dolça, i portar aquesta aigua, diguem, a l'entorn de la costa, sobretot també a l'àrea de Barcelona i doncs, del Maresme, bàsicament. A més de dessaladores, el Partit Socialista ha pensat també ampliar una dessaladora que ja hi ha a Blanes, fer-la més gran, millorar la potabilització d'aigua que hi ha a vora de Barcelona, tant a Brera com a Sant Joan d'Espí, descontaminar els aqüífers del Besòs, sobretot, allà on hi havia el fòrum últimament, podran descontaminar-ho i poder aprofitar aquest aqüífer d'aigua subterrània, i sobretot, una cosa que ens demanaran a tots, estalviar aigua a cada casa i gestionar millor l'aigua a les empreses, també, per fer el que ha de ser una gestió sostenible de l'aigua, per tant, que no la malbaratem i que és un bé escàs, que molts països no en tenen, i que aquí ja que en podem disfrutar, almenys la sapiguem aprofitar doncs, quan convé, quan estrictament convé. Per què s'hi oposava Catalunya aquest trasbassament de l'Ebre, que ja diem que ara no serà? S'hi oposava bàsicament perquè el delta de l'Ebre en sortia molt perjudicat. Aquest trasbassament de més de 1.000 hectòmetres cúbics d'aigua que havia de sortir de l'Ebre creien que perjudicava el delta. Realment aquest riu, l'Ebre, quan arriba a la part final, quan arriba allà al delta de l'Ebre, a la part doncs, darrere, doncs, abans del mar, ja prové d'uns grans embassaments que hi ha més amunt, el de Mequinensa, el de Riba-roja, el de Flix. Prové també l'aigua de refrigerar la central nuclear d'Ascó i, per tant, creuen que queda poca aigua per regar i que, a més, tindria un efecte ecològic, com ara explicarem. Fixeu-vos, els últims 40 quilòmetres de l'Ebre, abans que se'n vagi en el mar, quan hi ha una època de poca quantitat d'aigua de sequera, hi ha ara, però sobretot si s'hagués fet el trasbassament encara més, entra aigua del mar cap dintre, el que se'n diu una cunya salina. I, per tant, entra aigua del mar cap a l'Ebre, cap al riu, i es salinitza la part final d'aquesta del riu. I, per tant, en vez de ser aigua dolça, és aigua salada, que això perjudica sobretot a l'agricultura i a la gent que tenen el conreu de l'arròs en aquella zona. Segon tema, també, a l'haver-hi tants embassaments, ja diem el de Flix, el de Riba-roja, el de Mequinensa, fa que molts dels sediments que porta el riu de l'alta muntanya quedin embassats en aquests pantans, en aquests embassaments, i no arribin al final del riu. I aquells sediments, aquella aigua de color xocolata, va molt bé que de tant en tant aboqui cap al mar, perquè tot això porta uns materials, porta uns sediments, uns llots, que fan falta per la vida en el riu, pels ocells que hi ha a l'entorn, pels peixos que també hi ha per tot. Encara que al començament sembla que això ho embruta, a la llarga és beneficiós per tota l'ecologia del delta de l'Ebre i que si s'hagués fet el trasbassament això encara hauria sigut menys possible. I tercer, suposaven que es fes aquest trasbassament del delta de l'Ebre, sobretot per la pesca. Hi ha molta quantitat de pesca en el delta, Sant Carles de la Ràpita fins a Castelló, i que depèn de que el riu estigui en molt bones condicions. Moltes vegades suposem que el riu, perquè ha de llançar aigua al mar? Doncs sí, ha de llançar aigua al mar, i amb molta quantitat, molta, ja diem, aquí a l'Ebre creuen entre 5.000 i 10.000 hectòmetres cúbics l'any, que és molta aigua, per mantenir tot aquest delta ecològicament potable, amb una aigua dolça, que no hi entri l'aigua del mar, i que a la vegada estigui els aiguamolls aquells d'una manera, amb quantitat d'aigua sempre, encara que hi hagi períodes de secada a l'estiu. Això, el cultiu de l'arròs, l'aqüicultura que allà fan, hi ha molts peixos de granja, podríem dir, musclos, ostres, llobarro, etc., doncs s'haurien vist molt perjudicats, i per tant es creu que aquests hectòmetres cúbics d'aigua que es havien de treure de l'Ebre perjudicarien moltíssim en el delta, i per això s'hi oposaven radicalment doncs, la gent d'allà, però sobretot els verds i tot Catalunya. Tornem amb tots vosaltres a la veu de Navàs, amb el programa Ciència a l'abast de tothom. Avui amb un tema candent, que dia rere dia està als mitjans de comunicació, a la tele, a la ràdio, als diaris. Els abocaments que hi ha hagut al riu Ebre. Per això hem titulat aquest programa L'Ebre, font i conflictes, o bé, font de conflictes. Hem donat un repàs a el que era l'Ebre, el que era tota la seva extensió, el maquíssim delta que té, també el transvasament que es volia fer, el Partit Popular, si havia, doncs, encastrat amb què això havia de ser així, que hi havia un trasbassament de les aigües de l'Ebre cap a Catalunya, Almeria, Múrcia i el País Valencià, i que ara es va derrogar fa justament un parell de mesos, i que l'Ebre es veu que no pot deixar de ser notícia, perquè s'acaba el període de parlar del trasbassament i es comença a parlar dels tòxics que s'han abocat a l'Ebre. Fa menys d'un mes, el dia 10 de setembre, va saltar als mitjans de comunicació un estudi fet pel Centre Superior d'Investigacions Científiques i per la Universitat Autònoma de Barcelona, que l'havia encarregat realment l'Agència Catalana de l'Aigua, per tant l'havia encarregat la Generalitat fa uns quants anys, i alertaven del risc de milers de tones de residus que s'havien abocat al pantà de Flix per l'empresa Erquímia, que ara actualment es diu Aircross. Aquesta empresa, que va estar fundada l'any 1898, llavors amb el nom d'Electroquímica de Flix, és una empresa molt volguda allà, o molt estimada, perquè és realment com si aquí diguéssim el tèxtil o Berga haguessin dit doncs, els carbons de Berga, no? Està arrelada en aquella zona i, per tant, l'Electroquímica, l'empresa de Flix, porta més de 107 anys funcionant en aquesta ciutat. Sembla que els últims 30 anys és quan Erquímia ha estat abocant el marge dret del riu Ebre, baixant a la dreta, a davant de la fàbrica, entre 200.000 i 300.000 tones de residus, precisament allà, sota Flix, on hi ha el pantà, i per tant, d'alguna manera, han quedat embassats en el pantà de Flix. De què estaven formats aquests abocaments? Doncs de materials molt tòxics. Entre 10 i 70 mil tones podrien ser de... Entre 10 i 70 tones podrien ser de metalls pesants, metalls com el mercuri, com el cadmi, com el plom, que tots doncs sospitem d'ells. Hi poden haver unes 10 tones de compostos orgànics, com el DDT, com aquest insecticida, o com d'altres d'aquesta família, diguem, bastant, com ara irem explicant, bastant problemàtics per la salut de les persones. Hi poden haver-hi a prop de 100 tones de material radioactiu, d'urani, de plom radioactiu, de radi. Tots són molt tòxics. La majoria són cancerígens i tenen una gran capacitat per afectar el sistema nerviós i també el sistema reproductor i, per tant, productes tots ells, repetim, metalls pesants, compostos orgànics i radioactius que s'ha de tenir molt cuidado, molta cura. Pot ser el desastre ecològic més gran que hi ha hagut a Catalunya a l'època de la democràcia, per tant, podríem dir els últims 30 anys. El va superar a Aznalcóllar, a prop de Sevilla, doncs aquell vessament, aquella esllavissada de llots que va anar cap al Parc Natural de Doñana. Però no n'hi ha hagut cap des de llavors tan important. Per tant, això ens dona una mica idea de la magnitud que pot tenir. poden perillar els llocs de treball. Pot molt ben ser que el cost i la despesa que això pot suposar, i sobretot per l'empresa Arquímia, doncs, pugui tenir la temptació de liquidar l'empresa perquè realment és una mica obsoleta. Aquesta empresa Arquímia havien treballat 1.500 persones i ara ja només hi treballen 300. Què és el que més ha sorprès d'aquests abocaments al pantà de Flix en el riu Ebre, que és el que estem explicant avui en aquest programa de la Veu de Navàs, que l'hem titulat l'Ebre, font de conflictes? Doncs el que més ha preocupat i el que més preocupa són els residus radioactius. Se sap que a l'Ebre, allà a Flix, l'empresa Aircross fa molts anys que hi aboca residus i aigües residuals al riu. Últimament s'ha frenat això. Hi ha una legislació ambiental que d'alguna manera s'ha de complir i que, per tant, les aigües residuals s'han de depurar i es depuren i els residus tampoc s'hi poden abocar. Però ha sorprès, en gran manera, fins i tot els especialistes que segueixen més els temes de contaminació ambiental, l'alta radioactivitat que tenen aquests residus abocats allà. Hi ha una unitat que es diu el Becquerel, que els sediments de l'Ebre han trobat que tenia més de 12.000 Becquerels de radioactivitat. I amb què ho podem referir? Doncs fixeu-vos, els residus de la central nuclear de Vandellòs, quan els retiren de la central nuclear, que ja se sap que són radioactius, tenen una radioactivitat d'uns 200 becquerels. Doncs allà en tenen més de 12.000. Cal dir una cosa, també. Aquesta radioactivitat que hi ha en els llots que s'han abocat a vora de Flix, a davant de Flix, venen de productes naturals. Això els fa aminorar una mica la problemàtica. Venen bàsicament de fosforita, que la fosforita és un material de fòsfor, com diu la paraula, que després s'utilitza per fabricar fosfat càlcic, que s'utilitza per agricultura i també per fabricar pinsos. Per tant, el món de l'agricultura i els pagesos i ramaders són els que es beneficien d'aquesta fosforita. Els residus radioactius són problemàtics perquè són acumulatius. I el regar amb aigua que tingui un elevat nivell de material radioactiu, al final això passa, aquesta radioactivitat, passa de l'aigua a les plantes, en els peixos, i pot passar al cos humà, distribuint-se per tot el cos, sobretot en els ossos, pulmons, és on més s'acumulen, i provocant, doncs, des de vòmits o pèrdua de cabells o hemorràgies, fins a càncer i, en alguns casos, la mort. No és que això hagi d'anar així, però el perill del residu radioactiu sempre és aquest, de que s'entressin a la cadena humana i, finalment, ja sigui respirant, ja sigui ingerint per la boca o ja sigui que entressin a través de la pell, podrien provocar, doncs, una alta radioactivitat podria provocar malalties que van des de vòmits fins a càncer. I els metalls pesants? Hem dit que en aquests abocaments hi ha moltes tones de mercuri, de plom, de cadmi, de zinc, de crom, de níquel, tots aquests molt problemàtics. Aquests metalls cal dir que es fixen molt en els sediments, per tant queden com si diguéssim acumulats en els sediments, queden atrapats pels sediments. I per tant, si no hi ha una riuada forta, si no hi ha algú que els remogui, teòricament no han de passar massa a l'aigua, són molt insolubles, i per tant estaran allà confinats, estaran allà estabilitzats. El més problemàtic és el mercuri. El mercuri, ja ho sabem tots, és un metall, el que està en els termòmetres, el que està, doncs, les piles, que és neurotòxic. Afecta el cervell, per tant, respirar gaire estona mercuri o beure aigua que té un contingut de mercuri afecta en els éssers vius, doncs, en el cervell, podríem dir, també la mobilitat, també el comportament. S'ha vist que, amb una contaminació que hi va haver al Japó per mercuri, els ocells queien dels arbres, o sigui, no es podien aguantar els seus ossos, la seva estructura, doncs, quan estaven contaminats per mercuri, era tan fràgil que queien dels arbres. O bé els gats caminaven com bojos, ensopegaven a la primera cantonada. I això, diguem no així, però podria passar exactament igual amb els humans. Hem de dir que aquest metall, com és el mercuri, i també els altres que poden estar confinats allà a Flix, doncs es distribueixen pel cos i difícilment s'eliminen. Se'n diuen acumulatius, per tant es fixen quan entren al cos humà, es posen en el fetge, en els ronyons, en els budells, i difícilment s'eliminen. Per tant, al començament pot ser que no ens provoquin cap malaltia, però que a la llarga, doncs sí que ens aparegui des d'una malaltia de fetge fins a un càncer degut a l'acumulació de metalls que hem begut a través de l'aigua a còpia d'anys o de plantes o peixos que en tenien un gran contingut, doncs, que possiblement podria haver vingut d'aquests llots. També ens diuen que en aquests abocaments d'allà, a més de material radioactiu i de fangs, metalls pesants, hi ha compostos organoclorats. Què són aquests? Home, doncs són els que coneixem més, els pesticides. Tots els materials que empleem per l'agricultura, per matar microorganismes, ja sigui un insecticida, o un herbicida, o un fungicida, o un raticida, depèn del que vulguem matar, són productes d'aquests que també s'ha trobat gran quantitat, em sembla que es parlava de més de 100 tones, acumulats a l'embassament de Flix, a davant de l'empresa Arquímia i tal. Aquests compostos són uns hidrocarburs, uns productes, diguem, derivats del petroli, que tenen clor o tenen fòsfor, i que també, doncs, permaneixen en l'ambient i que tenen efectes tòxics sobre els humans bastant acusats. Sobretot en els teixits on tenim molt greix. S'acumula molt allà on tenim greix en el cos humà, tant en els animals com en les persones, no? I després afecten a la reproducció, afecten al fetus, deformen, pot haver-hi doncs, naixements amb deformacions, si això fos molt acusat, i finalment, com tots aquests, també podrien arribar a desencadenar amb càncer. Per tant, no és broma, hi ha un contingut molt important de tòxics, doncs ja hem dit, més de entre 200.000 i 300.000 tones a davant de Flix, que s'han abocat al riu Ebre per l'empresa Arquímia, i que, si es remoguessin, podrien crear un gravíssim problema ecològic. El que es parla és no tocar-los. Sembla que el més important és no remoure'ls, perquè de moment estan fixats en el fang, en el llot, i això fa de que, si no hi ha una arribada molt forta o no hi ha una obertura de les comportes de l'embassament, allà confinats no passarà res. Ara, creuen que si un dia hi hagués una pluja molt acusada i haguessin d'obrir les comportes del riu, hi hagués un gran removiment dels llots i els fangs que hi ha acumulats al terra, al sota, llavors sí que podrien anar riu avall i crear un gravíssim, gravíssim problema. I fins aquí, amics de la Veu de Navàs, el programa d'avui, Ciència a l'abast de tothom. Avui ja us hem dit, amb l'agradable col·laboració de l'Anna López, i que d'aquí un mes, més o menys, ens tornem a retrobar el diumenge per oferir-vos un altre programa que voldríem que fos del vostre grat i que també es titularà Ciència a l'abast de tothom. Molt bon dia a tothom.